fins ara.
Fins ara, que vagi bé.
8:45, ara sonen els senyals horaris, esperàvem aquesta hora per començar a pentinar el Gran Premi de San Marino de MotoGP, on ha tornat a guanyar...
Bon equip al Villarreal, eh?
Bon equip. Vols comentar el Barça bé? El tenim aquí també. O el Sabadell o el Cornellà, que estan jugant en aquesta primera federació. Ha tornat a guanyar Bañalla, que s'hi està acostumant en això de guanyar, Quim.
I tant, són 4 victòries consecutives. No havia fet ningú abans el manillar d'una Ducati, i és la sisena victòria de la temporada, tot i arrencar avui des de la segona fila, perquè tenia una penalització de 3 posicions de graella, però aviat ha agafat el liderat, aprofitant primer la caiguda de Jack Miller, el seu company a l'equip oficial Ducati, que sortia des de la pole i ha anat per terra liderant a la segona volta, i després a la tercera, Bañaia ha superat Bastianini, i semblava que s'havia d'escapar, però ha aparegut Maverick Viñales, que ha rodat moltíssima estona a la seva estela, molt apropet, però en cap moment ha pogut arribar a atacar-lo de veritat. Al final, Viñales ha perdut pistonada, i qui ja ha posat pebre a una cursa poc lluïda pel que fa a avançaments, emocionant fins al final, sí, gràcies, ho anava a dir, a Bastianini, perquè hem tingut un final de photo finish, i això que Bañaia és l'indiscutible cap de files de Ducati al Mundial, és l'únic pilot de la marca que està en la lluita pel títol, i Bastianini l'any que ve, això sí, ja ho té signat, serà company seu a l'equip oficial. Era una bona situació, potser perquè algú pensés primer, segon, cap problema, però Bastianini volia guanyar, és de Rimini, al costat de Misano, i de fet ho ha intentat fins al punt que hem tingut final de photo finish. Bañaia ha guanyat amb un marge de 34 mil·lèsimes de segon sobre el seu futur company d'equip, que després d'intentar l'avançament 2 cops i no aconseguir-ho, ha volgut passar-lo a rebuf a la recta, i gairebé censura. Ha tingut sort Bañaia, que la recta de Misano és curta i que la línia de meta està bastant a prop de l'últim revolt. El guanyador, Pecco Bañaia, ha explicat així la cursa en declaracions a DAZN.
Al principio de carrera el nivel de grip era muy, muy bajo para nosotros. He visto que Maverick podía empujar más, pero no he dejado hacer eso porque sabía que tenía más dificultades detrás. Así que he intentado ponerme adelante, empujar un poco, pero notaba que estaba siempre ahí. He intentado solo no dejar que me pasase, uh-huh. Y he intentado a bajar cada vuelta unas décimas para llegar al final más rápido. Porque si me ponía a empujar mucho en este momento, llegaba sin goma al final y era más un problema. Así hemos hecho hoy una carrera increíble para mí de estrategia.
Doncs l'explicació perfecta de com ha anat la cursa i com l'ha viscut Bañaia, que clar, de mica en mica va sumant de 25 en 25 i es va apropant al líder, Quim.
Sí, la seva remuntada al campionat és absolutament impressionant. Després de caure el Gran Premi d'Alemanya, parlem del mes de juny a Sachsenring, estava a 91 punts del lideratge de Quartararo a la general. Avui es a 30 puntos, pero él dice que encara no vol pensar en el título.
For me, 30 points are still a lot.
Per mi 30 punts encara són molts. Ens hem de mantenir prudents i concentrats, pensar cursa a cursa, i de moment no vull mirar més enllà. Centrat en el pròxim Gran Premi i mantenir-me constant i intel·ligent en totes les situacions.
Or remaining constant and smart in all the situation.
Doncs ell no hi vol pensar, però amb la ratxa que porta i amb la superioritat de Ducati, 9 victòries i 11 poles en les 14 curses disputades per Ducati, déu-n'hi-do, Bañaia comença a fer pinta no només de candidat al títol, jo gairebé diria que favorit, malgrat aquest desavantatge que és important, és encara més d'una cursa, 30 puntets. I de cara a l'any que ve, deixem fer aquest apunt, atenció Menea Bastianini, ara pilot Gresini, ja sabíem que és boníssim, és campió de Moto2, ha guanyat 3 curses aquest any, però és que avui ha demostrat també que, primer, la velocitat que té i com conserva els pneumàtics, que arriba sempre al final de cursa amb més velocitat que ningú, i segon, l'ambició, perquè ja ho hem explicat, tal com estava el Mundial, era un bon dia per quedar segon, i ell no ha tingut cap mirament per intentar atacar, en aquest cas, per la victòria a Fabio Quartararo. En aquest cas, però, Bastianini està a 73 punts del campionat. Home, matemàticament té opcions, però en principi no està a la lluita.
Doncs proveu una lluita maca, aquesta de Pecco Bañaia amb Quartararo, en aquesta lluita pel títol Mundial. Vegem algun altre convidat, que ara repassarem la classificació, entre altres, l'Aleix Espargaró,
exacte, sí.
Evidentment, el pilot català. També ha estat protagonista un altre català en aquesta cursa, com explicava el Quim, Maverick Viñales, que finalment ha acabat al podi, ha acabat tercer.
Sí, tercer podi del curs per l'empordanès. Ha estat l'únic pilot que no havia una Ducati, que avui ha plantat cara a les Ducati, fent molta estona de la cursa, com dèiem, darrere Bañaia, després superat també per Bastianini. Bona cursa, en general, de Maverick Viñales, tot i que és veritat que al final doncs, no ha pogut buscar la victòria.
Lo quería probar en la 14, que ahí frenaba fuerte, pero cerraba muy bien el hueco. O sea, hoy eran difíciles de batir. Lo he probado hasta el final, luego iba arriesgando demasiado, sobre todo la parte trasera me derrapaba mucho en entrada y he preferido pues llevar a casa unos buenos puntos, un buen aprendizaje y sobre todo pues en casa de Aprilia y de Piaggio pues poder estar en el podio es espectacular.
De fet, Viñales ha esgarrat el que hauria estat un ple de Ducatis al podi perquè el quart ha estat Luca Marini.
Ara, a veure, tres cops que portem ja Viñales al podi aquesta temporada.
Sí, a més és a les últimes quatre curses.
És una excel·lent notícia perquè sí, va haver-hi un punt que
semblava que es perdia.
Semblava que ja no el tornaríem a veure mai més en un podi de MotoGP. I, hòstia, és una alegria veure'l tornar a gaudir a sobre de la moto.
I també, Xavi, després d'això que comentes, que és la crisi amb Yamaha i sobretot la manera desagradable com va acabar tot plegat, que Viñales va agafar l'Aprilia i li va costar força i ara sí que està a un nivell altíssim. Evidentment celebrem que Maverick Viñales apareixi pel capdavant i sobretot aviam si aconsegueix guanyar alguna cursa abans que s'acabi la temporada. I cinquè avui el campió i líder Fabio Quartararo, que tenint en compte que arrencava vuitè, doncs no està malament acabar cinquè, però ell té clar que el Mundial se li està complicant i ha explicat a DAZN que amb la Yamaha no pot fer més.
Enfadado no, pero frustrado, porque hoy ha sido un día que no he tenido ningún problema sobre la moto. Nuestro ritmo era el que hemos tenido más o menos durante las practice, pero no tenemos más. Siento que hemos llegado a un límite de la moto que no llego a más, y más que enfadado ha sido esto. Sabes que no he podido hacer una carrera com la queria.
Ens explicava la setmana passada, en declaracions exclusives a RAC1, que els problemes, sobretot en tracció i acceleració de la Yamaha, li dificulten moltíssim la lluita amb altres pilots. És a dir, quan té via lliure, com que té un pas per revolt absolutament sensacional, sí que pot anar amb els millors temps i fins i tot escapar-se i guanyar curses. Però quan ha de lluitar, sobretot amb les Ducati, que són uns autèntics coets, pateix moltíssim. I és per això que amb 30 punts de diferència i 150 en joc, respecte a un pilot Bagnaia, que està en ratxa i que porta una Ducati, Fabio Quartararo està amoïnat.
No basta, porque en cuatro carreras 61 puntos, quedan 6, no vamos en el buen camino, pero al final siento que, no digo que lo estoy haciendo perfecto, pero no creo que lo estoy haciendo mal. Creo que en Austria hicimos muy bien, aquí mejor que esto lo veía complicado, pero al final mejor hacer esto que intentar hacer más y caerse.
Si s'acaba produint el sorpasso, que Bagnaia acabi guanyant aquest campionat, hauríem de mirar, clar, remuntar 91 punts sense una lesió pel mig, és a dir, sense no, algun factor físic que faci que es perdi unes quantes curses a qui anava líder, són molts punts,
Sí, sí.
91.
No sé si Marc Márquez n'havia arribat a remuntar tants. Més de 70 i 80 diria que sí, però 91 ho haurem de mirar. Per cert, seria el primer pilot Ducati que guanya des de Stoner 2007. De fet, fa temps que Ducati anhela aquest segon Mundial de Pilots.
Avui darrere de Quartararo ha arribat l'Aleix Espargaró, que més ha vist com Bagnaia ara és segon del Mundial i ell és tercer.
Sí, baixa la tercera posició de la General, ara està a 33 punts de Quartararo i a 3 de Bagnaia. L'Aleix, que sortia novè, també ha fet petita remuntada, sisena posició, diu que no se'n va descontent de Misano.
Bien satisfecho con el resultado. La verdad es que no he sido muy, muy competitivo durante todo el fin de semana. En carrera no me he encontrado mal, sobre todo los primeros dos tercios he sido competitivo, no lo suficiente. Seguramente ha habido un momento que pensaba que podía coger a Fabio, pero bueno, no he estado al nivel de Maverick. La verdad es que aquí Maverick en Misano siempre muy rápido, en los cambios de dirección no podía mantener su velocidad. Y nada, ya lo dije al principio de año, que Austria y Misano, estas dos seguidas, me preocupaban bastante. Dos sextos, antes de Assen estaba 32 puntos, estoy a 33. Hay que ser positivos.
De fet, ell és optimista, encara, pel que resta de Mundial.
Hemos salvado dentro de todo, obviamente me hubiera gustado recuperar puntos, pero hemos pasado dos circuitos muy complicados y sigo a 33 puntos, no es muchísimo. Algo habré hecho bien hasta ahora para estar a estas alturas a 33 puntos del líder, así que vamos a confiar.
És cert que les últimes curses a nivell de resultats l'Aleix s'ha desinflat, hem de tenir en compte també que Assen i Silverstone tenien el millor ritme per guanyar i van passar coses que li van impedir, Assen la caiguda, bueno, la topada amb Quartararo que el va enviar fora de pista, Silverstone la caiguda en uns lliures del dissabte. Jo crec que no és el favorit, però m'agrada aquesta serenitat i optimisme que té, sobretot perquè és un pilot amb molta experiència, que entén molt bé com funciona això, i que ja ens ha demostrat alguna vegada amb alguna declaració, per exemple, després de guanyar l'Argentina, que va dir rotundament, puc lluitar pel Mundial, i a molts ens va semblar que, mira, tant de bo, però potser és una mica optimista. I aquí el tenim, encara en l'últim tram de temporada, 33 punts de liderat i en la lluita pel títol. Per tant, ell ha parlat avui també d'una bona gestió de motors que està fent Aprilia, diu que n'hi queden uns quants de nous per estrenar, que això no sé fins a quin punt pot ajudar al final de temporada, però venen circuits de potència, Motorland, Tailàndia, Motegi sobretot, en fi, Sepang també.
I que Quartararo cada cop està més pressionat,
sí, sí.
Ja no només per ell, sinó també perquè veu que Bagnaia es va apropant, i ara el sentíem, les declaracions d'avui de Quartararo no són gairebé d'un líder del Mundial, sinó que són d'un tio que veu que li estan a punt de prendre la cadira, com
aquell
que diu. Exacte,
Quartararo està, enteneu-me el terme, estressat, tot i que amb el nivell que està exhibint amb la Yamaha aquesta que té algun problema, però que en revolts va molt bé. S'ha de fer molta feina per destronar Quartararo, que a més tindrà circuits favorables, sobretot Phillip Island i València, però sobretot de l'Aleix m'agrada que, esclar, és un pilot veterà que mai ha estat en aquesta situació i no seria estrany, doncs, no sé, voler arriscar més del compte en una cursa com avui o la setmana o fa dues setmanes i acabar amb caiguda, o veure que se t'està escapant l'oportunitat de la teva vida i estressar-te una mica, i almenys de cara als micròfons, l'Aleix està mantenint una calma que a mi em sembla molt bé i que crec que pot ser bon senyal. Després els resultats diran si tenia raó o no. Encara a MotoGP, Àlex Rins ha acabat setè, Àlex Márquez desè i millor pilot d'Honda, Pol Espargaró. La cursa li ha durat ni mig quilòmetre perquè ha anat per terra el primer revolt per culpa d'una caiguda múltiple, que no ha originat ell, però ha topat Zarco a la roda al darrere de Binder, s'ha endut per davant Michele Pirro, i Pirro, l'Aleix Espargaró, que passava per... el Pol Espargaró, que passava per allà, ha anat per terra, per sort res trencat. I avui també és notícia la retirada d'Andrea Dovizioso, amb una 12a posició, 3 vegades subcampió de MotoGP, va ser campió del món de 125, al final de la seva carrera, home, d'aquest retorn a Yamaha, si hagués sabut que l'aniria tan malament, segur que se l'hauria pogut estalviar, però és veritat que durant ben bé 3 anys va estar animant el campionat i sent l'únic que plantava cara a Marc Márquez, per tant, ens traiem el barret davant la trajectòria de Dovizioso, i per cert, veurem si no ha estat també l'última cursa del seu enginyer de pista, el savi de Mollà, Ramon Forcada, esperem que no, però ja ho veurem.
Pendents del futur de Ramon Forcada, d'una enciclopèdia, d'un home que porta un grapat d'anys en el Mundial de Motos, a veure si hi continua o si això suposa també que el deixarem de veure al Mundial. El que tenim dimarts i dimecres, és a dir, demà passat i dimecres, és test també a Misano de MotoGP, i la notícia és que veurem Marc Márquez en aquest test, Quim.
Doncs sí, per fi, tornarà a pilotar l'Honda de MotoGP, no ho fa des de la cursa del Gran Premi d'Itàlia a Mugello, això va ser el 29 de maig, ja ho sabeu, després va anar als Estats Units a fer-se operar per quarta vegada l'húmer del braç dret lesionat a Jerez 2020, que no acabava de fer net, li van haver de tornar a trencar l'os i recol·locar-lo perquè s'havia soldat de manera que tenia una rotació de més del 20%, que evidentment no li impedia ni pilotar bé ni fer moltes coses bé, i ara està a la recta final de la recuperació. Marc Márquez ja és a Misano des de divendres, ahir va fer una roda de premsa i va explicar que encara aquest test amb molta, molta prudència.
Després, el divendres, dos dies de moto, em vaig trobar bastant bé. Avui he rebut el feed dels doctors per provar dimarts i dimecres. Tinc al cap provar dimarts, dimecres depèn com em lleva, si el braç està bé, doncs continuaré rodant, si no, doncs decidiré parar, però això anirà sobre la marxa, i bueno, lo important és que a poc a poc estem veient la llum al final del túnel, cada vegada que brilla una mica més, però amb paciència, perquè encara queda un llarg camí per tindre un braç amb força al 100%, ja que de moment necessito una readaptació.
Deixeu-me aclarir que les declaracions de Marc Márquez no són des de la discoteca Big Ben, que durant molts anys va ser referència a les Terres de Lleida. No, no, és el paddock de Misano, però a les tardes, a la majoria d'hospitalities, animen una mica la cosa amb música, i mira, si hi havia aquest bum, bum, bum de fons. Tornant al discurs prudent de Marc Márquez, tan prudent és que no ha volgut confirmar que torni a la competició d'aquí dues setmanes al Gran Premi de l'Aragó, que en principi hauria de ser així, però ell diu que aprova sensacions dimarts i a veure com li respon el braç i a veure si pot pilotar dimecres o no, perquè allò de que la inactivitat segurament es notarà, i segons com hagi anat dimarts i dimecres, llavors ja anunciaran si han d'anunciar-ho, si torna al Gran Premi de l'Aragó o encara no.
L'altre dia explicava que tenia més agulletes que mai a la seva vida, després de provar la moto una altra vegada a Motorland, no? Va ser precisament?
Sí, sí, però era una CBR600, evidentment és una bona moto, però no té res a veure amb la MotoGP, i era la pista de karts del Motorland, que és un karting que està molt bé, que és gran, però que no té massa a veure amb la pista gran del Motorland. També et diré, i que quedi clar que no estic acusant de mentider ningú, que la informació que ens arriba a vegades no és tot el que ha passat, ni quan ni com. Vull dir, perquè el mateix Marc Márquez, a l'entrevista que feia amb la companya de la zona Izaskun Ruiz amb una passejada amb cotxe als voltants del Red Bull Ring, ell mateix ho deia, que moltes vegades quan ens anuncien alguna cosa és que ha passat la setmana abans. Per tant, agafant a les paraules del propi Marc Márquez, la versió oficial és aquesta, CBR 600 a la pista de karting del Motorland. Potser aquesta vegada és així, però queda clar que moltes altres vegades, i no només ho fa el Repsol Honda això, ho deu fer, imagino que bàsicament tothom, ens han explicat el que ha convingut i quan ha convingut.
Doncs això passarà dimarts, dimecres, ho veurem una altra vegada, com a mínim dimarts segur, Marc Márquez a sobre de l'Honda de MotoGP en aquests testos a Misano. A Moto2 ha guanyat un madrileny avui, Quim.
Ha guanyat Alonso, cosa que Espanya esperava i que feia anys que no passava, però és Alonso López, pilot, jove pilot madrileny, que de fet té una història interessant al darrere, perquè l'any passat va ser tallat del Mundial de Moto3 per l'escuderia de Max Biaggi, i enguany començava la temporada sense moto i sense equip al Mundial. El va rescatar Bosco Oscuro quan ja duiem unes quantes curses, i ho està fent tan bé que avui ha aconseguit la seva primera victòria mundialista. Alonso López a Dazón.
Escoltem.
Yo notaba que tenía la piel como de gallina dentro del mono y iba flipando, porque digo, es que no me lo estoy creyendo, y encima toda la carrera liderando, es que no sé, increíble. Me llegan a decir hace 5 meses que esto va a pasar, y o ha habido una bomba atómica que se ha cargado a la mitad de los pilotos o digo, si es que es imposible, si es que ¿cómo voy a ganar a esos pilotos?
Afortunadament no hi ha hagut cap bomba atòmica, no. I sí una molt bona progressió d'Alonso López, que d'anar amb moto en sap prou, i està molt bé que hagi pogut tornar al Mundial. El segon ha estat Aaron Canet, que no trepitjava el podi des del Gran Premi de Catalunya, i el tercer, Augusto Fernández, que recupera el lideratge ara amb 4 punts de marge sobre Ayogura, que ha estat 5è. Albert Arenas, que sortia segon, ha fet molt bona cursa, ha rodat gairebé tota l'estona en posicions de podi, però al final amb els pneumàtics molt castigats, doncs no ha pogut contenir el líder Augusto Fernández i ha acabat quart. Jeremy Alcoba ha estat desè, Celestino Vietti ha caigut, queda ara 42 punts de Fernández i un per darrere d'Aaron Canet, que encara té opcions al campionat. Encara a Moto2, sé, Xavi, que no em perdonaries no emetre aquest document, Pedro Acosta ha estat sisè, malgrat que, amb el seu estil, ha explicat a Dazón que no es trobava gaire bé.
Bueno, he estado con todo el fin de semana y una de esas ha salido el desayuno por delante. Entonces, era mejor no preguntar. La gente no necesitaba esos datos.
Sí, perquè li insistia a la companya de Dazón perquè portava la granota tan bruta, no? El mono el portava molt, molt brut, i li deia, és igual. I insistia, i al final, doncs, ho ha explicat.
Al final, sí, ho ha explicat.
No, si et preguntes, doncs ell tocava explicant.
Sí, no deu ser agradable fer una cursa en les condicions que has hagut de fer Pedro Acosta, però no em vull imaginar els rivals que venien darrere, perquè alguna cosa es devia esquitxar.
Sí, per sort no ha dit que ha esmorzat, no perquè era un detall que potser tampoc no calia.
No cal.
Però ens hauria ajudat també a veure la composició de la granota, de com ha quedat un cop ha acabat el Gran Premi. Això a Moto2, amb Pedro Acosta inclòs. I a Moto3 ha guanyat un italià, igual que a MotoGP, Denis Foggia.
Denis Foggia, que s'estava fent l'expert de Misano, perquè l'any passat va guanyar les dues curses que hi va haver allà, i avui patapam altre cop. Jaume Macià ha estat segon i Izan Guevara tercer. El mallorquí de l'equip Espar se situa en el líder del Mundial amb 11 punts de marge sobre el seu company Sergio García Dols, que ha tingut un dia per oblidar. Sortida de pista, caiguda, i quan s'ha volgut reenganxar, per allò de si surt bandera vermella, poder tornar a sortir, etc., l'han acabat desqualificant perquè estava fent la viu-viu amb un grup que no tenia volta perduda com ell, i per tant han considerat que estava molestant altres pilots, i jo crec que amb bon criteri l'han tret la bandera negra. Escoltem, per tant, el nou líder Izan Guevara, declaracions a Dazón.
Suena grande, suena grande. Primera vez que nos ponemos líderes en un mundial. Bueno, la verdad que estoy súper contento con la carrera que he hecho. Al principio intenté tirar y romper el grupo porque sabía que mi ritmo en solitario era bastante bueno. Después los neumáticos se me han venido un poco abajo y costaba mucho girar la moto. Pero bueno, igualmente ha sido bonito la batalla que hemos tenido en el grupo. He visto que me han mandado un mensaje al dashboard de que Sergio se había ido al suelo. He decidido optar al podio más que una victoria y caerme. Así que nada, la verdad que súper contento.
11 punts entre Izan Guevara i Sergio García. El guanyador d'avui, Denis Fotja, és tercer a 35. Encara hi pot dir també alguna cosa en aquesta lluita pel títol de Moto3. Xavi Artigas ha acabat 20è.
Alguna cosa més, Quim?
Sí, Tito Rabat s'ha proclamat avui campió d'Espanya de Superbikes i, això és d'ahir, però no vull deixar de destacar-ho, Josep García ha guanyat per segon any consecutiu la classificació escratx dels 6 dies internacionals d'enduro, que són la prova reina de l'especialitat.
Doncs felicitats des del Superesports. Gràcies, Quim. Fins
bona,
ara.
Bona nit.
10 minuts i les 9.
Superesports amb Xavi Puig.
Tenim aquest Davidovich Berrettini, vuitens de final del US Open de tenis. Molló.
Doncs en Davidovich amb problemes físics al 5è set, després d'un cop de drive amb la dreta, ha fet un mal gest a la zona del genoll esquerre. L'acaben d'atendre i no està al 100%. Berrettini ja dominava abans d'aquest problema al set, havia trencat el servei de Davidovich. Per tant, en aquest 5è set, Berrettini 4, Davidovich 2, i de fet ara té 3 pilotes per situar el 5-2 en el marcador. La sensació és que Berrettini passarà a quarts de final.
A segona divisió han acabat el Burgos 1, Cartagena 0 i l'Osca 3, a Eivissa 0. Ara a les 9 començarà el Saragossa Lugo. En futbol internacional tenim jugant des de 3 quarts de 9 la Roma, que es pot situar líder de l'Scudetto.
Doncs està perdent. Ha començat perdent el minut 5, ha marcat l'Udinese. Udinese 1, Roma 0, minut 6 de la primera part, amb Deulofeu titular a l'Udinese, Dybala titular a la Roma.
A la primera federació, el descans al Cuià 0, Barça B 0, ja al minut 20 de la segona meitat, Sabadell que perd 3-1 al camp del Castelló, i el Cornellà que està empatant a una casa, jugant a Cornellà al Prat aquesta temporada, el Cornellà els seus partits com a local, empatant a un contra l'Osasuna B. Hem pentinat el que ha passat al Gran Premi de San Marino de MotoGP. Ara ens falta pentinar què ha passat al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. I ho farem amb l'Álvaro Adema. Hola, Álvaro, bona nit.
Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
És un Gran Premi molt especial, evidentment, per Max Verstappen, el Gran Premi de casa seva. I ha fet bons els pronòstics i s'han portat una nova victòria. No para, no es cansa de guanyar Max Verstappen.
No es cansa, no es cansa. Desena victòria de la temporada en només 15 grans premis disputats. La quarta consecutiva, la número 30 a la Fórmula 1 i la segona consecutiva al circuit de Zandvoort, per tant, el Gran Premi de casa. Ja s'havia imposat la temporada passada en el retorn del circuit al calendari. Després de 36 anys d'absència, i ho ha tornat a fer avui, de nou, Max Verstappen. Sortia des de la pole, però ha estat un Gran Premi dels més fàcils, els Ferrari al principi i els Mercedes al final, i han posat les coses complicades, però vaja, això no ha fet doncs, que al final acabés com sempre, o com pràcticament sempre, amb una nova victòria del de Red Bull, que li permet ampliar el seu avantatge al capdavant del campionat, fins als 109 punts d'avantatge sobre Charles Leclerc, segon del Mundial, després de la tercera posició d'avui, part darrere de Verstappen i part darrere del Mercedes de George Russell, que ha acabat aquest Gran Premi dels Països Baixos en la segona plaça.
Doncs està, vaja, no diré que demà el pot guanyar, però queden 7 curses, Álvaro, i haurem de començar aviat a treure la calculadora, perquè cada cop està més a prop de proclamar-se campió.
Sí, demà no, demà segur que no, perquè no hi ha cursa, però sí que és cert que, vaja, fins al final hem de dir sempre que pot passar qualsevol cosa i tal, però seria una sorpresa majúscula que, no, que Max Verstappen no s'acabés emportant aquesta temporada el seu segon campionat del món. Com dius, 7 grans premis només per acabar la temporada, això vol dir que comptant els punts de les victòries, els punts extra de les voltes ràpides i els 8 puntets també de l'esprint del Brasil, queden 190 punts en joc. Així que la pregunta, jo crec, no és si Verstappen serà capaç de repetir títol, sinó és a quin Gran Premi serà capaç de fer-ho. Matemàticament, encara no ho pot fer a la propera cursa, Gran Premi d'Itàlia a Monza. És pràcticament impossible, molt improbable, que passi a la cursa següent, al Gran Premi de Singapur, Però si les coses segueixen així i si Leclerc, Checo i companyia doncs no hi posen solució, pinta que serà com a tard el Gran Premi del Japó, quan encara quedarien 4 grans premis perquè s'acabi una temporada que, recordem-ho, Verstappen va començar amb un abandonament per problemes mecànics i, de fet, dels 3 primers grans premis en va guanyar un, però es va veure obligat a retirar-se en 2. Doncs tot i aquest inici de temporada complicadíssim pel de Red Bull, ho té pràcticament fet, i si no és en 2 curses, doncs seran 3. El segon títol és pràcticament seu.
Avui hem tingut un podi tutti colori, amb un Red Bull primer Verstappen, amb un Mercedes segon el de Russell, i amb un Ferrari, el de Leclerc, que ha acabat tercer, i en canvi Hamilton, que fins i tot hi ha hagut un moment que deies que guanyarà la cursa, ai, perquè no n'està guanyant moltes aquesta temporada,
no,
de fet
no
n'ha guanyat cap, no? O sigui,
Hamilton,
no n'ha guanyat cap.
No.
I al final ha acabat fora del podi, ha acabat quart.
Sí, de fet, era segon, per darrere només de Max Verstappen en els compassos finals de la cursa. Tenia, no era fàcil, però tenia opcions de guanyar-la, però un safety car provocat per l'abandonament de Valtteri Bottas, el seu Alfa Romeo, doncs ha quedat aparcat, diguem, aturat al final de la recta de meta, ha perjudicat el seu antic company d'equip, no s'ha aturat per canviar gomes quan hi ha hagut aquesta neutralització, com sí que han fet, per exemple, alguns rivals com Verstappen o com Russell, el que ha fet que Hamilton, doncs, momentàniament liderés la cursa, però igual que li va passar la temporada passada en aquell famós Gran Premi d'Abu Dhabi que va acabar decidint el campionat, doncs liderava, però tenia uns pneumàtics pitjors que els del rival. Llavors ha passat el que havia de passar, que és que Verstappen, Russell i Leclerc doncs l'han superat, i que Lewis Hamilton ha acabat en la quarta posició, fora del podi, molt empipat amb l'estratègia del seu equip i amb la sensació d'haver perdut doncs una victòria o un gran resultat com a mínim que tenia pràcticament a tocar. En qualsevol cas, el que està clar és que els Mercedes cada cop estan més a prop. Russell ha aconseguit avui el 12è podi d'aquesta temporada per l'equip, un menys només que Ferrari, que en suma 13, i pel que fa al Mundial de Constructors, Mercedes està a només 30 punts de Ferrari, molt lluny de Red Bull, això sí, però només 30 punts de Ferrari, si tenim en compte doncs com van començar la temporada els de Maranello, que guanyaven tots, semblava que anessin directes al títol, i Mercedes, en canvi, que va començar fatal, doncs és evident que la progressió de Hamilton i de Russell i de l'equip doncs és certament positiva.
Pel que fa als pilots espanyols, difícil d'explicar avui què li ha passat a Carlos Sainz, segur que ens ho saps explicar, i amb una bona remuntada, en canvi, sí, de Fernando Alonso avui en aquest circuit neerlandès.
A Carlos Sainz fem-ho fàcil, li ha passat
de
pràcticament
tot, no?
De tot.
Sí.
Però podríem dir, Xavi, hem tingut una cara i una creu. La cara ha estat Alonso, que ha protagonitzat una bona remuntada, sortia 13è, força endarrerit, després d'haver-se trobat tràfic ahir a la sessió classificatòria, ha estat capaç de remuntar fins a la 6a posició i ha puntuat per 10è Gran Premi consecutiu. La creu ha estat Carlos Sainz, que ha acabat per darrere en la 8a posició. Una mala aturada als boxes, pràcticament 13 segons, més de 12 segons, ha arruïnat les opcions que tenia en aquest Gran Premi, l'ha deixat, com diem, sense opcions, l'han cridat tard, quan ha arribat faltava un pneumàtic, vaja, una aturada desastrosa que, com diem, ens ha deixat sense opcions de res. Després ha tingut problemes també a la segona aturada, quan es reincorporava, s'ha tocat un toc petit amb Fernando Alonso, però direcció de cursa ha decidit posar-li 5 segons de penalització, ja que han considerat que Ferrari doncs no l'ha reincorporat a la cursa amb les garanties suficients després d'aquest pit stop, i aquests 5 segons de penalització ha fet que caigués doncs fins a la 8a posició en un Gran Premi certament poc afortunat, un Gran Premi per oblidar.
Ferrari ha tingut temporades millors, Álvaro, que enguany, amb errors d'estratègia, amb aturades molt llargues en aquests pit stops.
Sí, n'ha tingut millors. El cert
és
que
comença
a fer ja... Sí, n'ha tingut pitjors, això també per descomptat, però el fet és que fa molts anys que Ferrari no guanya un campionat del món. Recordem, el darrer títol de pilots va ser Kimi Raikkonen a l'any 2007, i abans d'això doncs ens hem de remuntar a l'època daurada de l'escuderia, el domini de Michael Schumacher, amb aquells 5 campionats del món consecutius entre els anys 2000 i 2004. El cert és que aquest any la temporada va començar molt bé pels de Maranello. Leclerc va guanyar dues de les tres primeres curses de l'any, va fer segon a la cursa del mig, que va guanyar Verstappen, el Gran Premi de l'Aràbia Saudita. Semblava que tenien un monoplaça competitiu i que si no guanyarien, que això evidentment doncs, fins al final mai se sap, però sí que podrien tenir opcions per lluitar fins al final, però vaja, errors, males estratègies, pitstops dolents, la veritat és que els està condemnant i és bastant evident ja que aquesta temporada, doncs una més, tampoc serà l'any de Ferrari.
I l'any que ve a Itàlia, la setmana que ve, volia dir a Itàlia, sí. Gran Premi d'Itàlia, parlant de Ferrari, que sempre és un, evidentment un gran premi especial, el circuit de Monza, que és favorable aquí a priori, Álvaro.
Doncs mira, l'any passat va guanyar un McLaren. De fet, van fer doblet amb Ricciardo primer i amb Norris segon, en aquella cursa, recordem-ho, tan polèmica, on Verstappen i Hamilton, en plena lluita pel campionat, van acabar tots dos fora de cursa. En principi ha de ser una cursa on Ferrari ho hauria de fer bé, ja que té el suport de tots els tifosis, però vaja, és difícil apostar contra Red Bull i contra Max Verstappen, si tenim en compte que han guanyat els quatre últims grans premis. Avui sí que és cert, amb no molt d'avantatge, amb no molt de marge, però vaja, la setmana passada Spa sortia superendarrerit i va acabar guanyant amb una pila de segons, no? Per tant, home, els Ferrari sí que tenen doncs, el suport extra de tots els tifosi, però es fa difícil apostar en contra de Red Bull, tenint en compte, sobretot, l'estat que té en aquest moment Max Verstappen.
Ara tanquem, Álvaro, abans s'ha acabat el partit de Davidovich al US Open.
Sí, sense cap opció. Després d'aquest problema de genoll que comentàvem, ha perdut 6-2 al 5-7, per tant, Matteo Berrettini passa als quarts de final després de superar en 5-7 a Davidovich a l'Andalús. El seu rival serà el que surti del guanyador del partit, Ruth Mutet, que està en el quart set, 2-16-1 per Ruth.
A primera, ha començat ara mateix el partit a Mestalla, que sí que juga al seu camp, València-Getafe, Ballera.
Sí, primers 30 segons de... Sí. Primers 30 segons de partit a Mestalla, amb la titularitat, la primera, de Nico González. El jugador cedit pel Barça havia entrat 3 estonetes en els 3 primers partits de Lliga. Avui Gattuso li dona la primera titularitat al mig del camp amb Marcos André. Avui com a referència atacant, Cavani no és ni a la banqueta, ja va dir Gattuso que encara no estava físicament i que li faltava d'entrada començar a fer treball de gespa, que només havia fet treball de gimnàs en els seus primers dies com a jugador del València. Primer minut de joc, València 0, Getafe 0.
Cavani no hi és, l'altre fitxatge d'última hora sí que hi és a la banqueta o no?
L'altre fitxatge d'última hora del València o del Getafe?
Del València.
Justin Kluivert, no?
Justin Kluivert, exacte.
No hi és, diria que tampoc no hi és. No hi és. Ara està repassant la banqueta, tampoc hi és.
Doncs ni un ni l'altre no formen part d'aquesta... Clar, el Getafe també va incorporar a última hora...
Munir. Aquest sí que hi és.
Aquest sí que hi és.
Sí que hi és a la banqueta. És a la banqueta, al costat, per exemple, de Jaime Mata i també d'altres futbolistes del Getafe.
A veure si el veiem uns minuts a la segona part, l'ex del Barça, Munir, per Kluivert i Cavani. Haurem d'esperar encara com a mínim una setmana més. Álvaro, explica'ns què és això de la Silly Season. Què vol dir això en el món de la Fórmula 1?
Això de la Silly Season és doncs, aquesta temporada que hi ha quan no està clar qui correrà per aquí la propera temporada, no? I hi ha rumors, i hi ha confirmacions, i vaja, se'n parla molt de tots aquests rumors que al final doncs, alguns s'acaben materialitzant, d'altres no, i s'acaba configurant doncs, la graella de cara a la propera temporada. Tot va començar abans de l'aturada de l'estiu, quan Sebastian Vettel va anunciar la seva retirada, quedava, per tant, un Aston Martin lliure, l'equip va fer oficial a Fernando Alonso després de l'últim Gran Premi abans de l'aturada estival, i des de llavors la veritat ha estat tot plegat un festival i una sèrie de despropòsits, perquè Alpine va anunciar a Oscar Piastri, el prometedor provador de l'equip, per substituir a l'asturià. El que passa és que posteriorment hem descobert que a Piastri ja els havia dit que no comptessin amb ell, que no veia clara la situació i que per tant ja es buscava la vida amb un altre equip, en aquest cas amb McLaren. Hi ha hagut una disputa durant tot l'estiu entre Alpine, entre McLaren, a veure qui realment tenia un contracte amb Piastri per la propera temporada. Finalment serà McLaren i per tant doncs queda per veure qui ara darà finalment aquest monoplaça, el que pilota Fernando Alonso aquesta temporada, i que ni Alonso ni tampoc Piastri doncs, han volgut de cara a la temporada que ve. Però vaja, pràcticament tots els volants estan ja repartits, els importants et diria que tots, i queden doncs encara alguns equips petits, doncs Alfa Tauri, Haas, Alfa Romeo, Alpine, evidentment, per acabar de completar-se, però hem tingut un estiu certament mogudet en aquest aspecte.
La silly season, la rumorologia al voltant de la propera temporada del Mundial de Fórmula 1 que rep aquest nom en el món de les quatre rodes. Álvaro, moltíssimes gràcies, fins la propera.
A vosaltres, que vagi bé, bona nit.
Ens actualitzarem al Superesports abans de rebre protagonistes del Levante Les Planes, que la setmana que ve s'estrena a la primera divisió femenina. Vaja, s'estrena, no? I torna. Hi va estar dues temporades, el 2012, el 2014, i torna a partir d'aquesta temporada 22-23. Ara de seguida ens saludem l'entrenador i també una de les jugadores, una de les centrals. Abans, Pol Prats, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques? Què està passant al món?
Doncs a aquesta hora ja hi ha una situació més tranquil·la a les carreteres, tot i que encara hi ha sarau en alguns punts del territori. Actualitzem l'última hora amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona nit.
Bona nit. De millorar el trànsit en general en aquesta xarxa viària, queden trams aturades de 7-8 quilòmetres a l'autopista AP7, al tram de Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, sentit Barcelona-Girona. A l'extrem sud de Barcelona, aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la C31, a l'autovia, al Prat, direcció Barcelona. I a l'extrem nord també destaca la C33, encara un pèl carregada entre Montcada i el Nus, accedint al Nus de la Trinitat. Carregades les vies que costen, vies de la costa gironina que s'acosten cap a l'autopista AP7, C31 i C65, encara amb retencions a Santa Cristina d'Aro anant cap a Llagostera.
Al llarg de la tarda la situació s'ha complicat, sobretot a l'AP7, on s'han arribat a superar els 20 quilòmetres de retenció entre Subirats i Vilafranca del Penedès. Unes cues que s'han vist agreujades perquè moltes persones tornen avui cap a casa, ja sigui perquè acaben les vacances o perquè han de tenir-ho tot a punt pel retorn a l'escola. El curs escolar comença demà, una setmana abans del que era habitual. Els experts avalen aquest avançament de les classes, però matisen que cal aprofundir-hi. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1, l'expert en transformació educativa, Cura el Regí.
És veritat que molts equips directius van començar el dilluns, però potser hem d'anar amb una reestructuració potser més gran, no per començant potser abans a nivell de professors, fent un horari, una organització de calendari durant el curs potser una mica diferent.
Demà comencen les classes als alumnes d'infantil i primària i dimecres els de secundària i batxillerat. Aquest any Catalunya és el primer territori de l'Estat en començar l'escola. I un últim apunt, fins a 100.000 persones han passat des de dijous pel Festival Acústica de Figueres. El festival ha tancat avui la seva 19a edició, recuperant el volum de públic que hi havia abans de la pandèmia. L'Acústica ha ofert 32 concerts gratuïts. Més de la meitat dels artistes, 19, s'estrenaven al festival i un 95% eren catalans.
Sentada por a Figueres una temporada més en aquest Festival Acústica. Sí, gràcies, Pol. Fins ara.
Gràcies, bona nit.
Una pausa i tornem al Superesports, pendents d'aquest partit del València contra el Getafe, de com acaba la jornada Primera Federació. Mira, tan pendents que hi ha gol a Mestalla.
Sí, gol del València, gol de Lato, amb el braçalet de capità. València, un Getafe 0, al minut 6 i mig de la primera. N'havia tingut una Marcos André de cap i ara Toni Lato, el jugador que substitueix José Gallà, encara sancionat en aquest carril esquerre, acaba de marcar el primer gol del conjunt valencià. Ho celebra amb la graderia aquest jove futbolista que ha tingut poques oportunitats, també tapat, evidentment, per l'ascendència que té Gaià en aquest València durant tots aquests anys, però Lato acaba de marcar, acaba de fer el seu primer gol en aquesta lliga. No sé si ho celebra com si estigués remenant el cafè o una celebració estranya. La jugada que s'inicia amb un canvi d'orientació de joc cap a la banda esquerra i el golaç de Lato, perquè amb l'esquerra fa un bon retall i després l'acaba posant amb la dreta a l'escaire, al pal llarg. És un golaç, un dels gols de la jornada, sense cap mena de dubte. València 1, Getafe 0, gol de Lato.
Pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC+1, podcast.
Hola, Abac. M'agradaria escoltar un conte.
D'acord, el busco al catàleg d'àudio de l'Abacus a RAC+1.
RAC1, RAC+1 i Abacus et regalen 21 audiocontes reexplicats per veus de l'emissora.
Al arribar a Palau, la Ventafocs va aixecar totes les mirades.
Havia crescut la mongetera més gran.
El Patufet.
La Ventafocs.
La Neguet Llet.
Pere i el Llop.
La Caputxeta Vermella.
I ho han fet perseguits per tots els paparazzis que ara aniran de volta.
I així fins a 21 contes clàssics per tota la família que ja us podeu descarregar
entrant a RAC més 1.
Aquest, obre la porta que et porto una pizza.
21 audiocontes escollits d'entre els més coneguts, pensant especialment en avis i nets, fidels mantenidors d'una tradició que mai no s'ha de perdre.
I en aquell precís moment, quan el bruixot va obrir el forn...
Per... Els 21 audiocontes explicats per les veus de RAC 1 els trobareu a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
I a Bacus, tots som...
Més...
1. RAC 1.
Amb tots vostès, un ex-explorat de Montserrat acomiada avui al programa. Alabat sigui Déu. Amén.
Guieu-nos cap al cel.
Fins demà, que vagi molt bé. A veure, para. No era l'acomiad, això? Sí, ens hem acomiadat amb l'Escolania de Montserrat i ara anem a publicitat i hem de tornar. Doncs pues nois, aneu preparant una altra música perquè ens acomiadarem després d'aquesta publicitat.
Cada dia, d'una a dues, a RAC 1, vostè primer.
Mira, ja ho veurem. Ara hi ha publicitat, ja veurem què fem.
Amb Marc Giró i ja ho veurem. RAC 1, tots som 1.
RAC més 1, podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta... Un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin. Un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC 1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fa en el canal de YouTube de RAC 1. Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb...
RAC més 1.
Tots som...
Més...
1. Superesports a RAC 1.
Passen 11 minuts de les 9 de la nit, Superesports a RAC 1 fins a les 11, que agafa el relleu el tu diràs amb el Parisé fins a la 1 de la matinada. Amb un partit de primera en joc i on ja s'ha mogut el marcador, com explicava, amb el gol del València. Ballera.
Sí, amb el golaç de Toni Lato, amb la cama dreta, una bona rosca a l'escaire de la porteria del Getafe. València 1, Getafe 0, n'ha tingut un altre encara, el conjunt de Gattuso per ampliar el marcador. De moment, València 1, Getafe 0, ataca ara Porto per la banda esquerra. Diacabí, que s'hi posa pel mig, envia la pilota fora, guanya el València de moment en els primers minuts del partit.
A la primera federació li han remuntat el partit al Cornellà, que està perdent ara amb l'Osasuna B 1-2, i està perdent el Sabadell, continua perdent 3-1 al camp del Castelló. El Barça ve empatant a 0 de moment al camp de l'Alcoyà en aquesta jornada segona a primera federació. Aquesta temporada, qui tindrà dos equips catalans és la primera divisió femenina. El Barça s'hi ha afegit al Levante Les Planes. De fet, la Lliga comença amb un duel català, el municipal de Les Planes, Levante Les Planes Barça. L'equip de Sant Joan d'Espí aconseguia l'ascens el 29 de maig al municipal de Les Planes, amb una victòria per 3-0 contra l'Espanyol, l'última jornada de la Lliga del Reto Iberdrola, d'aquesta segona divisió, on el Levante Les Planes hi valia l'empat o la victòria, l'Espanyol només la victòria, i va acabar amb golejada de les locals. El tercer gol d'aquella tarda, que vivíem al Superesports, el va fer Navarro al minut 81, abans Leti i Emma Martín ja havien fet els dos primers.
El tercer del Levante Les Planes ha marcat Sara Navarro ja en una contra a primera, oé, oé. Ara pica baralla també en una zona del terreny de joc entre dues jugadores rivals, una de l'Espanyol, diria que la portera Milioga, i una del Levante Les Planes, però vaja, la notícia és aquesta: el Levante Les Planes pujarà a primera divisió, tornarà a la màxima categoria i va estar dues temporades.
Així ho explicava el Ballera des del municipal de Les Planes, i al final del partit es desfermava la bogeria al municipal de Les Planes.
Ara sí, final 3-0 i festa aquí a Sant Joan d'Espí. Ha saltat molta mainada, sobretot jo crec que jugadors i jugadores de la base d'aquest club de futbol de Levante Les Planes, per celebrar l'ascens a la màxima categoria del futbol espanyol. I van ser des del 2012 al 2014 el club
que va canviar de mans, ha anat canviant també d'entrenadors, però ara ja porten 3 ascensos consecutius, tots ells amb Ferran Cabello d'entrenador, un dels artífecs d'aquest ascens a la primera divisió. El Levante, Les Planes acompanyarà el Barça com a clubs catalans en la màxima categoria. L'Espanyol es quedarà per segona temporada consecutiva a la segona divisió.
L'esmentava el Ballera, l'entrenador des del 2018 d'aquest Levante Les Planes, el Ferran Cabello. Bé, si dic entrenador em quedo curt perquè fa bastantes més coses, diria, que d'entrenador del primer equip femení. Hola, Ferran Cabello, bona nit.
Hola, molt bona nit.
I una de les defenses que va ser protagonista també d'aquest ascens, el Levante Les Planes, de fet, des de la temporada passada, no? Des de la 21-22, la Júlia Mora. Hola, Júlia, bona nit.
Hola, bones.
Quins records venen al cap, Ferran, quan escoltes aquesta narració del que passava el 29 de maig al municipal?
Bueno, doncs la veritat és que la pell de gallina, i sincerament ara a l'escoltar això no ens hem donat compte de que potser fa 2 mesos que va succeir tot això, perquè la veritat és que des del mateix dia ja estan preparant i planificant la temporada actual, i l'escoltar és com si fes més d'un any que va passar, però realment és de fa pocs dies, no?
És a dir, que tens la sensació que ho vas gaudir poc o menys del que hauries volgut, és a dir, que no veu tenir temps gairebé de dir, ostres, què hem fet, que ja pensaves de dir, què farem la temporada que ve?
Bueno, és que és una celebració que té una armada de doble fil. Al final portem, els pocs anys que portem han sigut molts ascensos consecutius, i els dies de celebració t'impedeixen accedir al mercat amb més avantatges que la resta d'equips. Al final la planificació de la temporada es va començar al minut de pitar l'àrbitre al final del partit, i lògicament com a entrenador doncs no era la prioritat en aquell moment, i com a director esportiu doncs la idea, el cap estava en un altre lloc.
Què recorda, Júlia, d'aquell partit o de la festa posterior, que suposo que sí que n'hi deuria haver de festa, o dir que el Ferran ja pensés en la temporada que ve, d'alguna manera es deuria celebrar aquest del cap d'aquell últim dia gairebé de maig?
Bueno, molt emocionant, al final no es viu això cada dia, però molts bons records del camp, que mai havia estat així de ple. I la festa, doncs, per dir, doncs, sí que ho vam celebrar com ens mereixíem, però és això, crec que no som conscients del que hem aconseguit fins ara que comenci tot. I sí que és veritat, durant la pretemporada hem anat visquent això, estem a primera, però crec que fins que no comenci la Lliga amb el derbi del Barça no serem realment conscients del que hem aconseguit.
No deu ser un partit fàcil de jugar, aquest del 29 de maig, no? Com dius, el camp presentava un ambient que mai no havíeu viscut, la tensió, no?, de que ja que us valia l'empat, però que us estàveu jugant l'ascens. Hauria de ser una setmana complicadota i el partit també difícil de jugar, Júlia.
Bueno, sí, sabíem que el partit havíem d'anar a guanyar, que si no vam aguantar el resultat podria passar el pitjor, que era que perdéssim. Llavors l'objectiu de totes era anar a marcar el primer, el segon i el tercer, i així aconseguir la victòria i aconseguir la Lliga i l'ascens.
Van estar molt nervioses aquella setmana o no, Ferran?
Doncs la veritat és que jo crec que vam estar supernervioses durant tot el transcurs de la temporada, sobretot quan vam tenir els primers batxes a partir de les 8 victòries consecutives que vam aconseguir la primera volta. Però sí que és veritat que 2 setmanes abans de jugar aquell partit l'equip estava bueno, més que amb una il·lusió molt gran, no? Estàvem segures de que si ens jugàvem la Lliga en l'últim partit a casa contra l'Espanyol aconseguiríem l'ascens sí o sí. I la veritat que crec que en els darrers anys hem tingut moments molt, molt importants, on hem patit molts nervis i on hem estat una miqueta insegures, no?, a l'hora de saber si ho aconseguiríem o no. Però crec que tot l'equip en aquell partit estàvem segurs de que això era nostre, i bueno, van passar 5-6 minuts amb un inici molt, molt, molt bo de l'Espanyol, però al final crec que vam fer un gran partit i que vam aconseguir l'ascens de la millor de les maneres possibles.
És obedient a l'entrenador del Levante Les Planes, perquè té la tele grossa just davant seu, i em deia abans de començar, hosti, tindràs el partit del València aquí posat tota l'estona, que jo això del futbol, si hi ha un partit, se me n'anirà la mirada cap allà. Doncs no se li ha anat, i això, que han passat moltes coses, Gerard, eh?
Dos gols més del València, que al quart d'hora de la primera meitat està guanyant 3-0 al Getafe. El segon, un gol de mèrit, una combinació entre Samuel Lino, aquest extrem esquerre cedit per l'Atlètic de Madrid, i Yunus Musa, una bona paret a la frontal de l'àrea, que sense que caigui a terra Samuel Lino aconsegueix de mitja volea impactar molt bé amb la pilota i superar David Soria, posant-la a l'escaire esquerra de la porteria del Getafe. Però el tercer és més de mèrit del Getafe que no pas mèrit del València, perquè és una errada clamorosa de David Soria, que és veritat que rep la pilota una passada cap endarrere enverinada,
però no la controla, fa d'alguna manera un enviament molt deficient cap a un dels seus companys, i Samu Castillejo de primeres només directament mira cap a la porteria, xuta i ha fet el tercer. No era fàcil, és veritat que David Soria no hi havia porter, David Soria estava descol·locat, però Samu Castillejo no s'ha dormit, allò que a vegades els jugadors fan dos o tres tocs abans de mirar cap a la porteria. Castillejo de primeres directament cap a la porteria, tenint en compte que David Soria no hi era. Ara mateix som al 18.5 de la primera, València 3, Getafe 0.
Parlant d'aquest retorn del Levante Las Planas a la primera divisió femenina, on creus que raurà sobretot el canvi, Júlia, de jugar a segona, a jugar a primera? És a dir, en què ho notareu sobretot més a partir d'aquest cap de setmana?
Bueno, jo crec que el club porta, com ha dit Ferran, des del primer dia invertint i pensant ja en primera divisió, i sí que és veritat que ja s'han vist canvis per part del club a nivell de material, d'instal·lacions i tot això, i bueno, crec que és un procés que porta temps, que no es pot fer d'un dia per l'altre, i menys un club de barri com som, però a poc a poc es van notar els canvis i ja hem pogut veure uns quants.
I a nivell de joc, la intensitat, el ritme, és realment molt superior al que us trobareu a primera que el que hi havia a segona?
Jo crec que sí, que un dels canvis principals quan puges de categoria és aquest nivell de intensitat. Tot és molt més intens, tot el joc passa molt més ràpid. I sí que és veritat que som un grup molt nou, que ens estem adaptant, i els entrenaments sí que és veritat que va costant, més les que venim de Reto, com hem viscut aquesta intensitat, que les que venen de primera ja saben com es juga i com succeeix tot durant el camp. Però jo crec que mica en mica anirem agafant el ritme i estarem a l'altura.
Aquest cap que deies, Ferran, que just acaba el partit, ja pensa en què hem de fer per ser competitives la temporada que ve a primera. Què es busca, sobretot, per reforçar l'equip quan s'aconsegueix aquest ascens a primera divisió?
Bueno, doncs nosaltres ja amb un o dos mesos d'antelació vam estar veient tots els partits de la primera divisió, vam intentar buscar aquelles coses que sí que fan que treguis punts en una categoria com és la primera divisió femenina, i a partir d'aquí nosaltres vam intentar determinar amb quines jugadores volíem seguir comptant, que de fet són jugadores que considerem que no són de primera divisió, sinó que són jugadores que a primera divisió ho faran molt, molt, molt bé, i a partir d'aquí amb les jugadores que teníem i les deficiències a nivell de posicions que teníem, doncs vam intentar lligar jugadores que amb el model de joc que volíem tenir i amb la situació que crec que ens trobarem sent per primer cop al Levante Las Planas, un equip que no crec que sigui superior als rivals, doncs podríem fer que sumessin punts i podríem fer un equip competitiu per poder per primer cop adaptar-nos a totes les necessitats que veiem durant els partits.
I es busca sobretot jugadores que hagin tastat aquesta primera divisió, Ferran?
No, a nivell d'experiència sí que és veritat que hem fet 3-4 incorporacions que venen de primera divisió, però no buscàvem l'experiència que teníem, buscàvem el rendiment immediat que poden donar aquestes jugadores en el nostre equip.
A Terres el 2018, que el 2022, a la temporada 22-23, estigueu jugant ja a la primera divisió, quan tu agafes l'equip a preferent, si no tinc mal entès. Això trava dins dels teus càlculs o per tu és una gran sorpresa, Ferran?
No, nosaltres, de fet, en el 2018 me'n recordo que ja vam rebre alguna oferta per entrenar a primera divisió, però bueno, al final la gent que ha sumat, no només sóc jo, sinó som un grup de persones que està treballant mà dia a dia, encara que lògicament tot sempre es miri cap a la persona que és el cap visible, però nosaltres teníem molt clar que volíem arribar aquí quan abans millor. Sí que ara, mirant enrere, dius, hòstia, és molt, molt difícil arribar aquí, però nosaltres quan vam acceptar la idea d'anar en aquest club era justament per aconseguir això. Sí que és veritat que no en 4 anys, però bueno, al final, per tot el treball fet i també aquesta petita sort que hem tingut en determinats moments, doncs ens hem plantat aquí, però crec que tot ha estat de manera merescuda i que no hi ha hagut cap miracle. Simplement és una bona feina i crec que hem estat per davant dels altres equips en totes les categories que hem posat.
Tu que aterres la temporada passada, Júlia, el discurs des del primer dia veus que és ambiciós de dir, no arribem a segona per mantenir i obrem la temporada que ve, sinó que des del primer moment veus que aquí hi ha ganes de fer-la grossa ja el primer any?
Bueno, per part del club i del cos tècnic sí que era ambiciós, però crec que no tan ambiciós, perquè al final érem un equip molt nou, vull dir, moltes jugadores veníem de fora i no ens coneixíem. Llavors, és això, arribar al primer tram de Lliga, guanyar els 8 partits, et plantes primera, segona, tercera, no baixem, crec que no, durant tota la temporada no baixem del tercer lloc de classificació. Llavors ja pues, crec que l'objectiu, un cop asseguréssim la permanència amb aquests canvis de Lliga, sí que per totes ja va ser anar a guanyar la Lliga i anar a pujar a primera divisió.
Canvia també una mica el discurs a dins, Ferran, tu veus que allò ha començat tan bé que dius, hòstia, això s'ha d'aprofitar, no? Aquesta inèrcia, hòstia, ara l'hem d'aprofitar d'alguna manera.
Bueno, al final amb els canvis que hi havia de Lliga també era molt fàcil per les jugadores estar en una constant situació de nervis i de ganes per jugar, perquè un punt et feia estar a quatre categories diferents, no? I al final, bueno, això és algo que ens ha portat a tots al límit, crec que les jugadores en tot moment eren conscients de que dos mals partits et feien estar a tercera divisió i un bo et feia estar a primera. Llavors aquesta situació crec que ha sigut, en el nostre cas, un gran avantatge, perquè les jugadores han estat endollades fins i tot en els mals moments, no?, que tenen tots els equips durant l'any, i crec que, bueno, amb tota la dedicació que li han posat durant tot l'any, doncs vam arribar a l'últim tram de temporada amb moltes lesions, però amb les jugadores que estaven en un estat de forma molt bo i amb una il·lusió molt gran per aconseguir l'objectiu.
A tu què et va seduir del projecte, Ferran? Com deies, dius, hi havia ofertes segurament per anar a una categoria superior, que no pas anar-te'n a un equip que acabava de baixar a preferent. Què et convenç quan et truquen del Levante Las Planas i et diuen si vols ser l'entrenador del primer equip femení?
Bueno, a mi la capacitat, sobretot. Al final, nosaltres som gent de casa, no tenim la idea de sortir a Barcelona mai, llavors el primer objectiu era quedar-nos a Barcelona. Després vam veure que hi havia un club que havia estat històric en el món del futbol femení. En aquell moment nosaltres volíem apostar molt fort per fer un projecte ferm, i vam veure una capacitat increïble d'afrontar un projecte portant tota la direcció esportiva també en un lloc on estava per mi dos o tres categories per sota del que hauria d'estar. Llavors, amb aquesta capacitat que teníem de creixement, nosaltres vam apostar molt forts i, lògicament, no només amb el primer equip, sinó crec que amb tot el futbol base hem donat passos endavant per ara mateix estar entre els dos millors equips de Barcelona.
Va jugar al Levante Las Planas entre el 2012 i el 14 a la primera divisió, però on té la sensació, Júlia, que aquest ascens és un punt d'inflexió, que la primera divisió del 12 no és la primera divisió del 22, no? Que segurament no és el mateix l'ascens del 12 que 10 anys després aquest que heu aconseguit aquesta temporada.
Sí, crec que cada cop serà més difícil, vull dir, l'ascens d'aquesta temporada no serà el mateix que un equip que puja a primera divisió d'aquí 5 anys. Sí que és veritat, les coses s'estan complicant, que és una cosa maca pel futbol femení, perquè significa que està creixent, i bueno, l'objectiu és quedar-nos i no haver de viure una sèrie mai més.
Deia que es volia quedar a Barcelona. El Ferran, vosaltres també us heu quedat a casa, Júlia, finalment. Va primer dir que us aniríeu a jugar a la Bòbila, a Gavà, però finalment tota l'activitat es concentra al Municipal de Les Planes. Això per vosaltres és una bona notícia?
Bueno, almenys per mi sí, perquè és el camp on vam viure tot l'ascens, és el camp que coneixem, és el camp del barri on ens vindrà a veure la gent, crec. Al final, quan te'n vas de casa, ni que siguin 15 minuts, no crec que sigui beneficiós per un club, i menys com el Levante, que té com menys seguidors que un club gran com el Barça, que potser se'n van a un altre club, a un altre camp, i la gent continua anant. També és veritat que, bueno, no ens afavoria molt les condicions del camp on estàvem, i per jugar incòmodes i malament al nostre camp preferim quedar-nos al Levante.
Doncs al Levante Las Planas, que jugarà al Municipal de Les Planes, després de semblar que es van anar a Gavà. Bona notícia, Ferran, m'imagino allò que diuen sempre quan els equips pugen de categoria, sobretot a casa, no?, que fer un fortí als partits, que no és un tòpic que nosaltres fem servir molt, no?, però no sé si ha de ser una veritat això, que sobretot a casa s'han de sumar punts aquesta temporada.
Bueno, ho veurem a final de Lliga. Jo també crec que el camp no és un fortí, perquè al final crec que les condicions del camp no afavoreixen la nostra manera de jugar tampoc. Bueno, som un equip físic, som un equip que intenta tenir la pilota i que intenta dominar a partir de conservacions de pilota llargues o d'atacs molt verticals, però sí que és veritat que el fet de tenir la nostra afició i el fet de que equips pues, amb una estructura més professional i jugadores dedicades a jugar i entrenar a camps de gespa natural, doncs puguin tenir unes certes limitacions a l'hora de jugar en camp artificial. En cap moment la decisió s'ha pres per fer més punts. Al final és és una situació en què la Lliga no et demana el canvi de camp de manera obligatòria, per tant, si no hi ha cap obligació, la nostra casa és el nostre camp, i si no es produeix cap situació en la que puguem construir un altre camp o un altre camp sigui propi del Levante Les Planes, doncs al final sempre, a excepció del dia en el que ens demanin obligatòriament de sortir, doncs el nostre camp serà aquest.
Escoltàvem aquests documents i l'afició com estava embogida a finals de maig. Imagino que deu continuar engrescada l'afició, Júlia, i vaja, dono per fet que el cap de setmana en el partit contra el Barça tornarà a estar rebentant, no, el municipal.
Esperem que sí, que no sigui l'únic partit. Al final és una temporada bonica que crec que tots hem de disfrutar, i sí que és veritat que comencem amb un dels millors partits que crec que viurem a nivell de derbi de Sant Joan d'Espí, i crec que l'ambient serà igual. Esperem que també sigui a favor nostre, i que, bueno, que convido a tothom que vulgui venir el diumenge a les 6 al Camp de Levante.
Això de començar contra el Barça, Ferran, t'agrada? T'incomoda? Aquest calendari que va costar tant que sortís i que fins i tot es va repetir el sorteig, ja en parlarem d'això, d'aquestes xapusses que es fan també amb el futbol femení, però quan dius, mira, Levante Les Planes, Barça, per arrencar, què?
Aviam, nosaltres és un partit en el que anirem a competir i a exigir-li al Barça que s'embruti per guanyar-nos, però trobo que és una bona manera de començar la Lliga. Al final, jo crec que per la nostra afició també és una manera d'engrescar-la, de que sigui un primer partit de benvingut a la primera divisió. No és la nostra Lliga, per tant, nosaltres allà no tenim cap tipus de pressió. De fet, el més normal seria comptar els gols que ens faran, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que és veritat que nosaltres tenim un punt de partida en el partit amistós contra el PSG, on directament preveiem una situació igual, i nosaltres vam veure que estàvem a l'altura per competir. Llavors, a partir d'aquí, en el nostre camp, sent primer partit, estant el Barça com estarà mateix, amb algunes baixes, amb una pretemporada que no ha estat del tot bona per ser el Barça el que és, considero que és un bon partit.